Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimarts 25 de setembre del 2018, dia de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
854 morts a mans d'ETA, 60 vides a mans del GAL, 5 morts a mans de Terra Lliure. I sí, Pablo Casado parla d'armes sobre la taula per part de l'independentisme i encara frivolitza més amb el «és una forma de hablar». Em sembla de tan mal gust com a mi em semblaria parlar-li dels 75 morts a causa del Llac 42 sense gaires més conseqüències que fer ambaixador a Londres el màxim responsable, o de les desenes de milers de morts a Iraq per trobar inexistents armes de destrucció massiva, com ja va assegurar el seu dia Blair. Amb la mort no es frivolitza, el dolor no es polititza. El joc polític i el debat electoral també té límits.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut i mig que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens desvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou amb una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir-hi el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest dimarts 25 de setembre, com cada dimarts, parlarem de la Fundació Arrels amb Ferran Busquets sobre la situació del sense sostre i del sense llarisme a casa nostra. Un dia en el que també ens volem fer ressò de la tornada al claustre de la monja benedictina Teresa Forcades i del que ha fet els darrers anys. Per últim, parlarem també amb el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies arrel de la publicació dels vídeos de les declaracions dels membres de l'exgovern català davant Carmen Lamela a l'Audiència Nacional. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, acompanyats de bona música i amb el nostre equip habitual, Antoni Huguet a les vies del so, David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, repassem abans de tot l'actualitat més destacada, i és que Manuel Valls anuncia la seva candidatura a Barcelona.
L'exprimer ministre francès concretarà el seu futur avui en un acte al CCCB. El PP es desmarca d'una candidatura amb Valls i promet una llista potent, però no ha confirmat si Alberto Fernández Díaz la continuarà capçalant.
Carles Puigdemont presenta avui a Brussel·les el llibre La crisi catalana, una oportunitat per a Europa.
Vas a tenir entrevistes i converses amb el periodista belga Oliver Mouton. L'expresident reclama a Sánchez un referèndum pactat i demana la mediació d'Europa. També recorda les hores prèvies a la declaració d'independència, com va marxar a Bèlgica o el seu pas per la presó alemanya.
La ministra de Justícia espanyola, Dolores Delgado, compareixerà al Congrés per explicar tres trobades amb el comissari José Manuel Villarejo, que havia negat.
Ha reconegut tres trobades després que Moncloa.com publiqués uns àudios d'un dinar el 2009, en el qual van participar diverses persones, entre elles la mateixa Delgado, Villarejo i l'exjutge Baltasar Garzón.
I continuem parlant de política perquè Noelia Bail substitueix Xavier Domènech al capdavant de Podem Catalunya.
Ha aconseguit el 32% dels vots a les eleccions primàries amb 6 candidatures. Bail és llicenciada en Ciències Polítiques i en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Polítiques d'Igualtat de Gènere. És membre del Consell Ciutadà de Podem i a la darrera direcció, comandada per Abano Dante Fachín, va ocupar la Secretaria de Feminismes i Coordinació Interna.
La família reial s'apuja el sou un 1,5%.
Cobraran aquest any 679.818 euros, un 1,6% més que el 2017, segons el pressupost per al 2018 publicat al web de la Casa del Rei. La mateixa Casa Reial explica que l'increment és el resultat d'aplicar una pujada de l'1,5% anual, igual que els funcionaris.
El Piromusical acomiada de les festes de la Mercè amb 90.000 persones.
Avui aquesta edició ha estat protagonitzada per Lisboa, el maig del 68, Bernstein, el jazz i un record per Aretha Franklin i Avicii.
I avui també celebra una missa solemne en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia.
Presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, serà a la plaça del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus a les 11 del matí.
8 i 7 minuts, obrim àrea de servei. Primer de tot, ens interessem pel temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem deixat les temperatures i avui tindrem màximes molt agradables per l'època de l'any a la qual ens trobem, valors entre els 20 i els 25 graus. I ara, d'ambient agradable, res de res, perquè està fent fred a les comarques de l'interior, valors que es mouen entre els 7 i els 12 o 13 graus, tan sols. Temperatures, però, que al llarg del matí s'han d'anar recuperant, però que pel migdia quedaran molt agradables. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí nuvolositat variable a les comarques del litoral, del prelitoral, sobretot comarques de Barcelona i de Girona. A la resta, moltes més clarianes. De cara a la tarda, augmentarà més els núvols a la meitat est del país, també comarques del litoral, així com a l'àrea del Pirineu. En principi, sense precipitacions, però sense descartar alguna gota que pugui caure cap al Pirineu de Girona. De cara a demà, esperem també alguns núvols a la costa, temperatures que encara seran més baixes a primeres hores del matí, màximes que es mantindran estables, ambient més assolellat, només amb núvols d'evolució a la tarda cap a l'àrea del Pirineu.
8 i 8 minuts, també ens interessem a aquesta hora per la xarxa viària des del RAC. Héctor Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. La principal incidència ara mateix la trobem a l'autovia A2, a l'altura d'Argençola. Només hi ha un sol carril obert cap a Barcelona perquè encara no han acabat de retirar els dos camions accidentats ahir al migdia. A la resta de vies no destaquem incidències, però sí que trobem llargues cues per hora punta, per entrar a Barcelona, especialment a la C58 des de Montcada i Reixac, també a la C16 des de Rubí fins la Floresta per la regulació del trànsit, i també si volem entrar des del sud, a l'autovia A2 des de Martorell fins Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, a la B23 per Sant Feliu de Llobregat o a la C32 entre Gavà i Sant Boi. I pel que fa a les dues rondes, doncs força normalitat, pocs problemes, sí que trobem aturades especialment a l'altura de Bon Pastor en tots dos sentits. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I finalment, des de Transmet, volem saber l'estat del transport públic. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de metro que per causes alienes a l'empresa, la línia 5 de metro, la línia blava, funciona entre Cornellà Centre i Sagrada Família d'una banda i entre la Sagrera i Vall d'Hebron de l'altra. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, circulen sense incidències destacables. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I Borja de Maria, si baixem de casa i anem cap al quiosc, que hi trobarem avui?
Una entrevista a Dolors Bassa al Punt Avui amb el titular La presó ha refermat les nostres conviccions. El periòdico titula Partit Popular i Ciutadans tallen la drecera dels comptes de Sánchez. La Vanguardia, crisi institucional pel front Partit Popular i Ciutadans contra Sánchez. Pérez. Lara, Partit Popular i Ciutadans bloquegen el pressupost a Pedro Sánchez, és a dir, el mateix titular, quasi. El País, Partit Popular i Ciudadanos tanquen la sortida del govern per aprovar els pressupostos. Per part del Mundo, la ministra de Justícia a la picota després de la seva aparició a les gravacions de Villarejo. El PSOE, per part de la Razón, estalla que cessin ja la ministra i anem a les eleccions. I l'ABC, gravada per Villarejo, caçada per les seves mentides.
8 i 10 minuts, és l'hora de començar amb bona música i ho fem amb tot un clàssic del rock, aquest Crocodile Rock, Elton John.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Una espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna altra vegada ja hem parlat de l'aspecte solidari de la gent que sovint en fa d'aquesta solidaritat un gran acte social i, a més, ens fa millors com a societat. Doncs bé, potser ja comença a ser hora que comencem en els voluntaris i ens plantegem ajudar aquells qui habitualment són els que ajuden.
L'aigua solidària.
En aquest sentit, Aigües de Barcelona, la Societat General d'Aigües de Barcelona i la Federació Catalana de Voluntariat Social han signat fa uns dies un conveni per impulsar el projecte de voluntariat social Ajudant els que ajuden, destinat a donar suport tècnic i formació a persones voluntàries de les entitats federades a la Federació. El conveni exemplifica la voluntat de la companyia i del grup Agbar per donar suport a les entitats del tercer sector, de seguir transformant el nostre entorn i potenciant l'esperit col·laboratiu per tal de sumar sinergies amb les entitats que ens envolten. Està bé que de tant en tant ajudem els que ens ajuden i en aquest sentit celebrem iniciatives com aquesta. Que tenim un país on els voluntaris han demostrat un grapat de vegades la seva predisposició i compromís, això ja ho sabíem. Ara estarà bé que ells sàpiguen que la resta de la societat estem al seu costat.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Passen 3 minuts ara mateix d'un quart de 9 del matí. I, com sempre, li hem de preguntar a en Joan Pallarès a qui li hem de felicitar avui al dia.
I si abans d'ahir era Santa Tecla, patrona de Tarragona, i ahir la Mare Déu de la Mercè, la patrona de Barcelona, avui és la Mare Déu de la Misericòrdia, patrona de Reus, on en el seu santuari, avui gairebé podien dir que urbà, celebren la seva festivitat. També, a part de la Mare Déu de la Misericòrdia, del sant de l'Escori, és Sant Dalmau Molner, nascut el 1291 a Santa Coloma de Farners, de família benestant, que va ingressar com a frare dominic el 1308, estudiant a Montpeller primer, a València i Barcelona després, per tornar a Montpeller. Va passar pels convents de Castelló d'Empúries, de Manresa i de Balaguer, fins a obtenir un permís especial, el 1336, per anar a fer vida contemplativa, assolint fama de sant. Anar a viure a la cova de Santa Madalena, a Saint Maixin, a la Bauma, a la Provença, i després a una altra cova a prop de Girona, on va passar els darrers anys de la seva vida, morint el 1341, als 50 anys d'edat.
8 i 20 minuts obrim plana d'agenda. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan Trias.
I és que el CIS publica avui el segon baròmetre amb intenció de vot de l'era Sánchez.
L'enquesta també inclou preguntes sobre els líders polítics, la Constitució i el Parlament.
Precisament Pedro Sánchez es reunirà avui amb el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la seu de Nacions Unides.
A l'obertura del nou període de sessions de l'Assemblea de l'ONU.
Reunió també de la Conferència Episcopal Tarraconense.
Avui de 2 a 7 de la tarda, aquesta reunió que se celebrarà al Seminari Conciliar de Barcelona.
I més agenda, tenim concert d'òpera.
I música clàssica, concretament de Josep Ramon Oliver i Malcolm Martineau al recinte modernista de Sant Pau a les 8 del vespre.
I a més, pregària, música i silenci.
Pregària mensual que us hi conviden els Caputxins de Sarrià en aquesta sessió d'avui que se celebra a les 7 de la tarda.
I una presentació de llibre.
Concretament, de la segona edició del llibre Els mestres de la sospita, de Francesc Torralba, es presentarà a les 7 de la tarda.
Finalment, presentació de la campanya de Mans Unides.
La campanya es porta per nom Super Missioners. És un web destinat a apropar la tasca que realitzen els missioners. Aquesta presentació la farà el doctor Iñaki Alegria. Serà al Palau Robert de Barcelona a 7:45 del vespre.
I anem cap a les xarxes socials, concretament cap al Twitter, Borja.
Obrim amb una última hora perquè Gonzalo Boye fa un minut ha tuitejat "Día tranquilo y soleado en Bruselas, hora de echarnos unas risas". Y ahí lo dejo. Sempre Boye, quan ve alguna notícia important durant el dia, posa aquest "ahí lo dejo" per anar preparant l'ambient.
Veurem què deja.
A més, Roberto Manrique ha protagonitzat un dels tuits més forts de la jornada d'ahir amb aquestes paraules: "Pablo Casado, eres un indecente. Muchas víctimas de ETA, no comulgamos con tus mentiras. Ser independentista no es poner pistola sobre la mesa", tal com va dir el president del PP. "Y veo que ya no recuerdas a Mayor Oreja y su frase, estaría dispuesto a sentarme con ETA. Estarías liado con tu máster de mierda". És el que ha dit l'ex vocal de l'Associació de Víctimes de Terrorisme.
Doncs així de clar, ya ahí lo deja.
Ja hi lo deja, exactament.
A més,
com a tendències durant el dia d'ahir, OT, que torna a ser protagonista de les frases, de les converses més habituals a Twitter, i la targeta vermella a l'Englet, jugador del Barça, que també va ser la segona tendència durant el dia d'ahir.
Anem a promocions, va.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
8 i 23 minuts. Quines promocions tenim al web, Borja?
Doncs mira, ahir et comentava una nova promoció que protagonitza Roger Pera. Es diu "Quina feinada", s'està representant al Versus Teatre. I tenim per vosaltres concretament dues entrades dobles per aquest dissabte, així que afanyeu-vos, que ja s'estan acabant. A més, encara està oberta la promoció de "Jo sobreviví a l'EGB", concretament al Teatre Aquitània. Ens anem també a l'obra de teatre "Hipopòtamo", sobre la repressió de l'1 d'octubre, al musical "Carrie", que també teniu l'opció de veure-ho, i per últim, l'obra de teatre, una obra orquestrada per 4 dones, que es diu "Les dones de Frank". Estem sortejant concretament per aquesta obra de teatre 5 entrades dobles pel Teatre Gaudí. I com sempre, encara hi ha la cistella que preveu a la vostra disposició i entrades per anar al cinema gratis a Cornellà.
Tot plegat a www.radiostel.cat, a la secció de promocions. Recordeu, si sou socis del Club Més Amics, teniu avantatges en qualsevol d'aquestes promocions. I ahí lo dejo, va, anem a Rels.
Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració de Rels Fundació.
Passen una altra vida de sang i d'esforç, quan la negro era una virtut i els camins eren de llot.
Doncs vinga, va, com cada dimarts ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Molt bon dia.
Bon dia.
Com ja sap el director de la Fundació Arrels i vosaltres, oients, cada dimarts és precisament alguna persona del carrer qui s'encarrega de fer-li la primera pregunta. Preparat, Ferran?
I tant.
Vinga, va, és aquesta.
¿Qué hace el ayuntamiento para los sin techo?
Doncs així, clar.
Bueno, jo crec que la pregunta és què fa i què hauria de fer, diguem, no? Jo penso que L'Ajuntament el que fa és... té uns serveis, i no es pot dir que no faci tasques, perquè fa moltíssimes tasques, però bueno, sí que és cert que l'Ajuntament el que fa és atendre a totes les persones i coordinar una mica les entitats, encara que, malauradament, amb tots els problemes socials que hi ha a Barcelona, doncs és difícil focalitzar-se sobretot amb les persones que dormen al carrer. Mm-hmm. Encara que tenen a moltes persones... normalment es prioritza una mica les persones que tenen una sortida més fàcil, no? Per això, potser les persones que estan en una situació molt més difícil, doncs els serveis públics arriben menys.
Deixa'm repreguntar-t'ho d'una altra manera. Falten recursos públics?
Mentre hi hagi persones dormint al carrer, sí. És a dir, si considerem que el fet que hi hagi gent dormint al carrer i estigui perquè vulgui, llavors vol dir que no, perquè la gent està al carrer perquè vol. Però, com que almenys des d'arrels batallem per dir que la gent no està al carrer perquè vol, sinó perquè no té una altra opció, llavors això, evidentment, el que vol dir és que no hi ha prou recursos públics, malauradament.
Cal dir que la Fundació Arrels busca 0 persones dormint al carrer, que és el que deies, perquè no volen dormir al carrer, i aquest és el projecte. És factible o és una utopia?
És perfectament factible sempre i quan les polítiques socials es pensin a llarg termini. I com també molts cops insistim, totes les polítiques, tant autonòmiques o de Catalunya, estatals, etc., totes es preveuen a 4 anys vista, al final. No? Al final, els períodes electorals tenen una força que és un problema que jo crec que és molt important. Cal buscar un consens més enllà dels períodes electorals, perquè exemples com llocs on han treballat molt en aquest tema, el que han fet ha sigut fer polítiques a 20 anys, tranquil·lament.
Una de les notícies que ens va copsar el passat dia 20 de setembre és que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquella matinada, la matinada del 20 de setembre, un sense sostre, apunyalat mentre dormia en uns jardins de Barcelona.
Sí, malauradament, dormir al carrer és un risc sempre, i en aquest cas, com que hi havia secret de sumari, no sabem més informació. Sabem qui és, nosaltres sabem la persona que és, encara que no tenim contacte, sí que, per exemple, l'Ajuntament tenia contacte amb aquesta persona.
La coneixíeu des d'Arrels, eh?
Des d'Arrels no la coneixíem directament, però sí que els serveis municipals havien treballat amb ells. Els equips de carrer, la nit anterior, havien passat per aquests jardins, el que passa és que, clar, segurament és una persona que anava a dormir molt tard. No tenim més informació, però el que està clar és que si aquesta persona estigués en un pis dormint, probablement no li hagués passat res durant la nit, i aquest és el tema.
Malauradament, aquesta és una situació habitual pel sensellarisme?
Una de les grans preguntes que tenim és quanta gent es mor als carrers de Barcelona per diferents circumstàncies, no? Perquè això és una notícia que probablement va tenir ressò perquè va passar pels Mossos, els Mossos s'informen bastant d'aquests temes, etc. En canvi, nosaltres sabem de moltes morts que passen al carrer i no hi ha cap tipus de ressò, no? De fet, una de les dades que tenim és quantes persones dormen al carrer i s'acaben morint al mateix carrer. És una xifra que no hem aconseguit tenir de cap manera.
Ferran, nosaltres esperem que sempre que hi hagi una mort al carrer ens ho digueu, i nosaltres, com a altaveu, ho diguem a tota Catalunya i Andorra.
Pues si ho sabem, ho diguem.
I cada dimarts aquí sempre podem actualitzar aquesta dada.
Evidentment que ho farem. Ferran, deixa'm preguntar-te, perquè jo et preguntava més per casos de violència. Existeix la violència sovint? És normalitzada la violència sovint contra el sensellarisme?
Bé, les dades que nosaltres tenim amb les enquestes que hem fet és que quan nosaltres preguntàvem a la gent sobre els darrers 6 mesos, el 30% de les persones ens deien que havien patit algun tipus d'agressió en aquests darrers 6 mesos, i quan parlàvem de dones, pujava al 40%. I també quan parlem de persones més vulnerables. És bastant difícil trobar una persona que estigui al carrer que no hagi rebut algun tipus d'agressió. Vale? Això és una dada bastant gràfica, no? Però bueno, jo crec que tothom s'ho pot imaginar. Si pensem, vaig a dormir aquesta nit al carrer, el primer que tindrem és por perquè no ens passi res. Perquè és una realitat.
Per tant, la gent que és al carrer, a part de patir fred els dies que en fa, a part de patir la pluja quan plou, a part de patir també la calor, que és un altre dels efectes que en tenen por.
Molts cops quan la gent va a recursos nostres o a pisos, el primer que et diuen és per fer poc dormir amb els dos ulls tancats, perquè a la nit no dorms, a la nit canses, si és que pots, una mica, però sempre estàs alerta, no? És allò com està a la selva, parlant clar, perdoneu per la referència, però és que en el fons és així, és sempre estar alerta perquè pugui passar, i tant, sense cap dubte.
Et preguntava per l'Ajuntament, si falten recursos públics, ens atabam amb aquesta pregunta que sortia des del carrer mateix. Deixa'm preguntar-te també si falta explicació per part de l'ens públic del que està passant.
Des de res continuem demanant informació. Jo crec que falta més transparència quan a les dades, diguem, no? Jo crec que són coses molt interessants. Encara que sí que hi ha passos en totes les administracions en quant a la transparència, falta molta més. De fet, és un altre dels problemes, no? Si les administracions no pensessin tant en les següents eleccions, sinó en la resolució de problemes, i això va per totes, doncs probablement la transparència seria més gran, seria més important. Pensem que, per exemple, l'àrea del Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àrea de Serveis Socials, que tracta amb persones sense llar, tracta moltíssims àmbits diferents de persones sense llar, des de famílies desnonades fins a persones, als conflictes entre els veïns, que aquest és un dels temes també important. Moltíssims temes. Llavors, quin problema hi ha amb tot això? El volum d'informació i la capacitat de gestió, quan fas moltíssimes coses diferents, és molt complexa. Per això nosaltres a vegades reivindiquem que aquesta transparència, encara que hi ha entitats que parlem públicament i expliquem, això és bo per fer-ho moure. Per tant, quanta més informació rebem les entitats, quanta més informació hi hagi, millor. De fet, és el que comentàvem abans. Quanta gent es mor al carrer durant l'any que es mor al carrer perquè està dormint al carrer? Pues, malauradament, encara no ho sabem.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a les escoles, per exemple, si fan xerrades, perdó, de l'ens públic, perquè evidentment se'n fa dels Mossos pel perill a la xarxa, del perill de les drogues, etc etc. De la situació del sensellarisme se'n fa?
Bé, nosaltres fem, perquè totes les escoles que ens demanin...
Aquesta era la segona, si la Fundació Arrels en fa.
Hi ha altres entitats que també en fan, com el Centre 6, Sant Joan de Déu... I
ara parlem d'altres entitats, també.
Segurament totes en fem i bastantes. Però jo crec que és una de les coses importantíssimes, sobretot pensant de cara a futur. Una altra de les xerrades que és important cada cop reivindicar-les més o potenciar-les més és les xerrades amb els veïns. El ciutadà que té una persona dormint al carrer, molts cops se sent agredit per aquesta persona que dorm al carrer en el sentit de que estarà envaït, perdó, la paraula més adient seria envaït, i nosaltres reivindiquem, ens hem de comunicar amb aquests ciutadans, hem de parlar amb ells perquè vegin que no és una molèstia aquesta persona que està dormint al carrer. La molèstia és per aquesta persona que està dormint al carrer. No ens ha de molestar, sinó que ens ha d'indignar que hi hagi algú dormint al carrer, que aquest és el tema principal. I, malauradament, els ciutadans encara continuem prioritzant la molèstia que suposa pues, que una persona estigui al carrer. Bueno, hauríem de canviar el xip, i penso que és un símptoma també de la maduració de la societat, si algun dia canviem aquest xip.
Ara ens deies que hi ha diferents entitats, a part d'Arrels, que també hi ajuden al sensellarisme, la gent que dorm al carrer. Hi ha coordinació entre aquestes entitats i Arrels?
Bé, sí que hi ha aquesta coordinació, perquè, de fet, la relació, sobretot a nivell tècnic, és excepcional. La relació institucional sempre, malauradament, ha de millorar moltíssim, no? Encara que hi ha la xarxa d'atenció a persones sense llar, que és un espai creat per l'Ajuntament on hi és present, doncs és un espai de coordinació dintre del que es pot, però malauradament l'Ajuntament sempre té una força molt gran, no? Per exemple, encara ja tot es pot millorar, queden moltes coses per millorar, però, per exemple, tot el que sigui en operacions d'hivern, que ara ja comença a fer una mica de fresca pels matins i per tant, l'hivern cada cop el tenim més a prop i és un tema important també. Amb això cal encara moltíssima coordinació, per exemple.
Ens queda dos minutets d'entrevista per parlar amb en Ferran Busquets en aquesta secció que sempre volem parlar amb la Fundació Arrels per saber la situació del sense llar a casa nostra, que és molt i molt important, però no sabem quina és la història d'Arrels. Com va sorgir tot plegat?
Bé, Arrels va sorgir precisament ara farà 31 anys d'un grup de persones, en concret en aquell moment va ser una parròquia un grup d'una parròquia que el que va veure pues que hi havia moltíssima gent dormint al carrer i que no es feia res amb aquestes persones i van decidir pues, començar a ficar-se mans a l'obra a intentar fer alguna cosa amb aquestes persones. No? De fet, fa poc es va fer un aniversari del primer equipament que vam obrir. I aquest equipament que vam obrir, precisament, al cap d'obrir, només obrir vam obrir un dimecres, i el dissabte es va morir la primera persona que se'ns va morir en un espai nostre, i per això li vam ficar a la residència que teníem ara mateix, que li diem la Llar Prebernès, en memòria d'aquesta persona, no? I aquest nom d'una persona que s'ha mort al carrer, penso que també és una impremta d'arrels amb la importància que donem a les persones, no? El fet de ficar-li a un recurs molt important per nosaltres el nom d'una persona que dormia al carrer.
8:35, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Moltíssimes gràcies un dimarts més per ser aquí amb nosaltres. Fins la propera.
A vosaltres.
Per cert, que deia en Ferran Busquets que hi ha gent que té por dormint al carrer perquè no sap què li passarà aquella nit. Rosana ho cantava així de bé. Estic viva.
Quan jo toco el cel, estic viva. Quan em crides, sé que al teu costat jo respiro i saps que tu em fas estar viva.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel. 1, 2, 3, 4!
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
.012. La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Quatre minuts i arribarem a 3:15 del matí, un dia, aquest dimarts 25 de setembre, en el que també ens volien fer ressò de la tornada al claustre de la monja benedictina Teresa Forcades i del que ha fet aquests darrers anys. Germana Teresa Forcades, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Què la va fer decidir deixar el claustre?
Bé, doncs, crec que és una mica sabut, però ho resumeixo de nou, el compromís polític que havia anat adquirint des de la fundació del procés constituent amb l'Arcadi Oliveres i tot un gran grup de gent va fer que amb aquesta situació excepcional que vivíem a Catalunya, que encara vivim, però que en aquell moment, doncs, era fa 3 anys, tenia com un moment de pic molt important, doncs era posar cadascú de la nostra part tot el que poguéssim per fer avançar el país. I jo vaig fer una proposta a la comunitat meva de fins i tot poder-me presentar a les eleccions. I la comunitat hi va estar d'acord, però van ser llavors elles, les meves germanes, que van dir: això ens sembla bé, però fent aquesta fórmula que es diu exclaustració, que és un permís que una monja pot demanar, doncs, per no seguir la rutina del monestir amb tots, diríem, amb normalitat. Llavors, això, per exemple, es demana si tens un pare o una mare malalt, doncs que tu pots marxar del monestir durant un temps per fer-te'n càrrec, no? Llavors, això els va semblar que era la fórmula que havíem d'aplicar en el meu cas, i així ho hem fet.
Un permís que se li esgotava, doncs, aquests darrers dies. De fet, la setmana passada, com deia vostè, es volia presentar en unes eleccions, però no va poder perquè no va tenir la força necessària. Tot i així, va decidir continuar amb el permís. Per què?
Sí, o sigui, no la setmana passada. Ah, bueno, com ho deia jo, la setmana passada, exacte. El de les eleccions eren, doncs, les de fa 3 anys. La continuació és perquè el meu compromís amb el grup de procés constituent, doncs, continuava, i, diguéssim, no sabíem el futur de Catalunya, encara no sabem ara, si aquelles eleccions es tornarien a repetir. És a dir, que hi va haver unes eleccions a les quals no em vaig presentar, però semblava que potser al cap de pocs mesos n'hi podria haver unes altres. De fet, si recordeu, doncs, hi va haver bastants mesos en els que no va ser possible de formar govern. Llavors, aquesta disponibilitat a poder intervenir d'una manera més activa en aquesta política, diguem, de primera línia, doncs és el que em va fer mantenir aquesta exclaustració durant aquests 3 anys.
Com a cofundadora del procés constituent, quin creu que han estat el resultat d'aquest projecte?
Bé, a mi em sembla que és fonamental aquesta noció de procés constituent. No es pot donar per suposada. Ara l'hem normalitzat en el nostre país, però ara jo vinc de Bèlgica, per exemple, he estat la setmana passada. Quan dius procés constituent, la gent no té idea de què estàs parlant. I llavors, aquesta idea de que tu, quan redactes una Constitució nova, sigui per una Catalunya independent, o si fos, doncs, una renovació a fons en qualsevol país de les bases de la seva convivència política i social, que seria la Constitució, Aleshores, quan fas això, hi ha diferents modalitats. No té per què una nova Constitució implicar això que se'n diu procés constituent. Per què? Pot ser, per exemple, que algú, un grup d'experts o fins i tot un de sol, com va ser el cas de la Constitució Europea, que va ser Giscard d'Estaing, que la va redactar, sembla, doncs, a l'Hotel Ritz de París, amb 15 secretaris. Bé, doncs, això no té res de procés. Això és una persona sola que ho redacta, o podem dir que sí que hi ha un procés, però que és individual, no és col·lectiu. Quan diem procés constituent, volem dir que en el segle XXI, per pensar qui ha de ser l'autor d'aquests textos que ens fonamenten la convivència política, doncs ja no ens sembla suficient que ho faci un grup d'experts o ni molt menys una persona aïllada, sinó que això esdevingui un procés popular. Un procés popular que, evidentment, pot donar resultats molt sorprenents comparats amb els que tenim fins ara. I aquesta idea de procés constituent, doncs a mi em sembla que és una de les aportacions més valuoses que hem tingut des del nostre moviment.
Precisament és el president Quim Torra qui ha posat sobre la taula doncs, aquesta decisió d'encetar un nou procés constituent, si em podríem dir així, també. Procés constituent també hi formarà part d'aquesta decisió?
Clar, això és molt important ara de concretar-ho, perquè, com dic, això és una cosa bona que en el nostre país s'hagi normalitzat aquesta idea de procés constituent, però amb això no n'hi ha prou. On pot fer un procés constituent, fins i tot voler-lo fer, com sembla que és el cas del president Torra, a nivell popular, però que si tu només crees, per exemple, 10 convencions constituents a tot el país, això és insuficient, clarament. Nosaltres el càlcul que havíem fet és que amb 120 constitucions constituents, vull dir, convencions constituents, és a dir, assemblees, a tot el país, amb 120, tothom de Catalunya tindria una d'aquestes assemblees a 10 quilòmetres, la qual cosa facilita molt la participació. Mentre que si només, per exemple, se'n convoquessin 10, això ja vol dir que només persones doncs, amb unes condicions laborals i vitals privilegiades tindrien accés a participar-hi.
Com sap, ha estat un any convuls pel que fa a la política, però si alguna cosa també ha marcat aquest any és el feminisme en diversos àmbits. També ha estat un any de feminisme per l'Església?
A l'Església la novetat que ha estat aquesta comissió que va crear el Papa, una comissió per estudiar la possibilitat que les dones a l'Església puguem ser ordenades diaques. Llavors, aquesta comissió, diguéssim que de moment ja ha acabat la seva feina, que sapiguem, però encara no ha fet públiques les seves conclusions. Llavors, estem a l'espera. És una comissió que ha rebut també força crítiques perquè, doncs, en cap cas intentava igualar l'ordenació com a diaques de les dones a l'ordenació dels barons, intentava fer unes distincions doncs, que sembla que en el món antic no existien i que no tenen per què existir avui, però jo sí que la interpreto com un pas endavant i em sembla que és important que s'hagi fet la comissió. Estic a l'espera de quines són les conclusions, encara que no siguin doncs les que jo desitjo, aquest haver obert el debat a l'Església, a mi em sembla que és positiu. És insuficient per tot el que caldria fer, com crec que també és sabut, l'ordenació de les dones, no només de diaques, sinó també de sacerdots i de bisbes. A mi em sembla que no té cap objecció teològica. Això li va semblar també a la comissió bíblica i a la comissió teològica que el papa Pau VI ja en els anys 70 va convocar, i llavors hi ha una altra iniciativa que fa temps que dura i que ara recentment un jesuïta nord-americà, que es diu Jim Keenan, ha tornat a rellençar, diguéssim, que és la d'ordenar a les dones o crear a les dones com a cardenals. El cardenalat no té per què anar unit a l'ordenació, de fet, al llarg de tota la història no hi ha anat pas, i seria un pas important que la nostra Església podria fer per visibilitzar que el problema de que les dones no estiguem als llocs de presa de decisions a l'Església no és sexisme, sinó que doncs, té un contingut més teològic, amb l'ordenació doncs, encara s'ho han d'acabar d'estudiar. El cardenalat, com dic, podria ser una bona oportunitat per dir com que aquest sí que el podem separar de l'ordenació, i simplement és un ajut pel govern de l'Església, del qual el papa doncs, es beneficia, doncs aquí obrim de seguida l'accés a les dones. Seria un bon pas.
Com sap tothom que ens escolta, Teresa Forcades, la monja benedictina, és una germana molt compromesa amb la lluita política i amb la lluita pels drets socials. Com continuarà aquest compromís des del claustre?
Jo crec que el que faré ara és doncs, el mateix que vaig fer abans, aquests 3 anys d'exclaustració, que no és una situació de manca de compromís, sinó on jo, de fet, em sento que puc col·laborar o contribuir més, que és la reflexió, aquesta escriure llibres doncs, que poden tocar diversos temes però que no fugen d'aquest compromís social ni molt menys, les conferències i les classes. Aquesta és, doncs, em sembla, l'activitat que més lliga també amb la meva vocació i amb el que jo sento, sense descartar, doncs, que en un moment excepcional, com dic, que encara viu al nostre país i que pot arribar en el futur, doncs hi pugui haver una implicació més directa, si així sembla útil i si, evidentment, la meva comunitat doncs, també ho veu així.
Per tant, no descarta una altra exclaustració?
Home, jo com ho puc descartar? Si la meva vocació és una vocació de servei, és una vocació que ha d'estar oberta, diríem que respecta les regles, les normes, tot allò que ja és conegut, sempre com un mitjà, mai com una cosa absoluta. Per tant, jo crec que qualsevol persona cristiana, sigui quina sigui la seva situació de vida, aquesta prioritat del que en diem la crida de l'esperit, no?, que es manifesta de vegades de forma sorprenent, evidentment que no es pot excloure.
Diu Sor Lucía Caram que el seu claustre és el món. Comparteix aquesta idea?
Home, diríem, són expressions que ja es comprèn, no?, el que significa dir. Jo sí que valoro el fet de, precisament perquè he estat aquests 3 anys doncs, no compartint amb normalitat, tot i que venia doncs, gairebé cada setmana i cada mes a fer unes classes aquí al monestir, però no he estat vivint doncs, la normalitat de la vida monàstica. Llavors jo sí que valoro aquesta existència, no d'un claustre simbòlic, sinó real, és a dir, d'un lloc, un monestir on doncs, tothom sap que pot venir, troba una hostatgeria modesta però doncs, amb les portes obertes, on fer uns dies de silenci, uns dies de meditació, d'estudi, hi ha gent que ve a estudiar. O sigui, aquesta fisicalitat del monestir i del que representa aquest espai de silenci, d'acollida, de pregària, de litúrgia, jo precisament aquests 3 anys doncs, vivint fora m'han fet encara valorar-lo més, no? Que és molt important que existeixi, però que, com he dit abans, el que no pot fer aquest espai és absolutitzar-se o tancar-se o considerar-se suficient en si mateix. El seu únic sentit és aquest, d'estar en diàleg i en, diríem, en sintonia, en comunió, en vibrant conjuntament i sentint com a pròpies totes doncs, les qüestions socials més candents.
Teresa Forcades, monja benedictina, com sempre ha estat un plaer parlar amb vostè. Deixi'm dir-li que sí que l'esperem el proper dimecres aquí a Ràdio Estel per seguir amb el programa Pàgines que m'han corprès, que fa cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Doncs a vosaltres, que vagi bé. Adéu.
Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida per parlar amb Rafa Garrido.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, jo ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada 3 avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Com saben, ahir l'Agència Catalana de Notícies publicava en primícia uns vídeos, una publicació de vídeos on es veia a membres de l'exgovern català declarant davant de Carmen Lamela, les mateixes declaracions que fa gairebé un any ja havíem escoltat per àudio. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja a Rafa Garrido, cap de política de l'Agència Catalana de Notícies. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
Suposo que la pregunta que es fa moltíssima gent ara mateix és per què es publiquen ara mateix aquests vídeos?
Es publiquen bàsicament pel valor que tenen, no? I més enllà del contingut, que més o menys, no tot, però la majoria ja era conegut, perquè en aquell mateix dia de la declaració, quan van sortir els advocats, ja van explicar una mica què és el que s'havia dit. Tenen el valor del vídeo en si, de veure als membres del govern Puigdemont davant de la jutja Lamela amb aquell missatge que ells en aquell moment donaven, que era el de que ells no havien mai promogut cap acte violent, que sempre havien sigut pacífics i que no havien gastat ni un duro públic en tot això en tota l'organització del referèndum. No?
Mm-hmm. Per tant, quina repercussió han tingut uns vídeos com aquests?
Doncs la veritat és que bastanta repercussió, sobretot a nivell social, a nivell mediàtic, evidentment, perquè si no, no arriba a la societat, però d'un costat, la gent, els independentistes, que volen veure els que van ser els seus líders, declarant arguments que encara mantenen, no? Que és que sempre van ser pacífics i que mai van gastar diners públics, i de l'altra, el valor que té per als que no són independentistes i segueixen el judici també des d'un altre punt de vista, per saber que des del primer moment la jutge Lamela va intentar apretar-los en aquest sentit, no? Per tant, jo crec que ha tingut bastanta repercussió i, a més, la imatge, tot i que és molt digna, i és cert que en cap moment és una imatge denigrant, és potent.
Ara em parlava d'aquesta imatge denigrant, per tant, deixi'm preguntar-li què és el que diferencia aquest vídeo dels vídeos que es van publicar dels presos dins de presó.
Bueno, és diferent. D'entrada, aquest és un vídeo que pertany al sumari. Aquest és un vídeo que pertany a tota la investigació. Això forma part del procés judicial. És un vídeo oficial, diguéssim. Uh-huh. De moment es manté dins del sumari, però no és un vídeo ni pres sense permís de ningú, ni és un vídeo en una situació que podia ser considerada una mica més controvertida, no? I, a més, és un vídeo de quan tots els membres del govern Puigdemont encara estaven en llibertat. Allà mateix, fins i tot els primers que van entrar que encara estan, que són Junqueras i Forn, encara estaven en llibertat, encara no se'ls havia decretat presó provisional.
Uh-huh. Ens deia Rafa Rido ara mateix que és un vídeo del procés judicial, per tant no és un vídeo que no hagin extret il·legalment de cap lloc, entenc. Per tant, la publicació d'aquests vídeos no pot tindre cap conseqüència?
No, vaja, com a mínim, no que jo sàpiga, i no, mai s'ha donat el cas que un vídeo que uns periodistes aconsegueixen extreure del sumari i que no estan ni manipulats ni estan fets malbé ni s'han tret de context, sigui legal la seva publicació en absolut. Una altra cosa és que, evidentment, aquest material no és públic i els periodistes, fent la nostra feina, el que fem és accedir a informació que potser és més sensible i que potser està més secreta, però que la nostra obligació, evidentment, si cau en les nostres mans, és fer-ho públic, sobretot quan té un interès social.
Com a cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, ja sé que és una d'aquelles preguntes que tothom fa, ja sé que és una d'aquelles preguntes que ens donaria per una hora i mitja de xerrada, però quina és la situació actual del país?
Quina és la situació actual del país? Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Exacte. Bé, doncs estem una mica, jo crec que tothom està una mica a l'espera. Hi ha també unes eleccions municipals a tocar, i això també distorsiona una mica el discurs polític de tothom. Hi ha el debat de política general en pocs dies, i en teoria, tant uns com altres, tant independentistes com no independentistes, aprofitaran per marcar una mica línia, no? I tothom venim d'un estiu i d'un preestiu una mica caldejat, i tothom parlava d'una tardor calenta. Però quan parles amb els polítics és veritat que, en general, rebaixen una mica aquest to, eh? Vull dir que segurament la cosa serà molt més tranquil·la. Tenim també una altra qüestió sobre la taula, que és el clima de diàleg. És un clima de diàleg amb l'Estat que no existia fa uns mesos. Per tant, l'evolució de tot això pot fer canviar les coses. Jo crec que estem en una situació, primer, d'impàs, i segona, bastant imprevisible, en funció de... perquè són molts factors els que poden influir i els que poden acabar fent canviar fer canviar en aquesta situació.
Pel que fa als vídeos, hem d'esperar una nova entrega o s'han acabat?
Bueno, el sumari és molt gran. El sumari és molt gran i em permetràs que això... bueno, els companys de la sessió...
Us ho reserveu,
que són els que porten el tema. Si tenen més... Des de luego, si tenen més entregues, les acabaran fent públiques i les acabaran explicant bé. Però això no arriba d'un dia per un altre a una redacció de casualitat i es publica 10 minuts després. I aquestes informacions es treballen bé... asseguren que les fonts són fiables, que després no hi haurà problemes de verificació. Vull dir que de vegades els periodistes tenim coses sobre la taula que triguem en publicar o que no es poden publicar perquè no estan segures, i nosaltres treballem amb això amb tota la professionalitat del món. Per tant, si hi ha més entregues serà perquè estem segurs que es poden publicar.
Rafa Garrido, cap de Política...